11 i 14, 18 i 14 la remissió, ja sentiu la sintonia, comença aquest espai de psicologia dedicat a la infància i l'adolescència, com sempre, aquells meravellosos anys, amb en Paco Pérez. Bon dia, Paco.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, estem molt bé. Bé, avui parlem d'un assumpte realment preocupant, que el 71% dels joves veuen en el futur una mica negre,
Sí, un estudi que justament ahir publicaven alguns diaris, alguns mitjans de comunicació, és recomanable perquè parla no només d'aquest titular que tu ara parlaves, sinó que parla d'altres coses referent al tema de democràcia, la d'altra dreta i sobretot això, del futur, no? I el titular és, en aquest cas, parlava de Catalunya ve el futur com pessimisme. El 71% dels joves creuen que viuran pitjor que els seus pares, no? I això m'ha portat a preparar una secció d'avui. Recomano, en tot cas, que els nostres oients busquin aquesta notícia i que, perquè al final és un estudi que parla de la realitat en aquests moments dels que són els nostres joves entre 14 i 22 anys, parla. O sigui que és interessant.
Bé, el nostre company aquí de la ràdio, el Bernat Masferrer, també té aquesta idea de que viu pitjor que els seus pares. És una teoria que ell té.
Jo ahir ho pensava...
O sigui, que no només joves,
també més no tan joves. Sí que crec que les dificultats que els nostres fills trobaran són més evidents i que per aconseguir potser aquell concepte de benestar social... crec que viuen... Per això hi ha molta explicació de com estan visquen els nostres joves en aquests moments, molt més al dia, sense segon quin tipus d'implicacions, perquè ells no percebeixen que aquesta implicació per part de la societat o del món adult estigui cap a ells, tampoc.
Totalment.
A
part, sembla una mica com que... els nostres pares o fins i tot els nostres abuelos han viscut en un món que estava per construir... I els joves estan en un món que està com per caducar, no? I que no sap molt bé cap a on anirà.
Per caducar, que s'està deconstruint.
Exacte, que s'està destruint.
Exactament, no? És una desconstrucció, no?
La destrucció creativa.
Sí, sí, sí. I això ens porta cap a un titular que volia... avui compartíem amb els nostres oients que l'he titulat així, el futur els preocupa encara que no ho diguin, no? És a dir, és que sempre tenim aquesta idea de que els joves són joves, ja sereu grans, ja us preocupareu, però jo que he convist molt amb ells, que interactuo molt amb ells, no? Des d'una visió, jo diria que jo percebeixo i visc el més guapo, no?, dels joves, perquè tinc un tipus de relació en el que no em toca fer segons quins papers, sinó que faig, evidentment, de terapeuta, d'acompanyant, doncs, són coses que comparteixo. I hi ha una certa ansietat, una certa expectativa, no?, en els adolescents que els hi porta, no?, a aquesta preocupació. Hi ha silencis, no?, que diuen més que mil paraules, i un d'aquests silencis és el silenci dels adolescents quan pensen en el futur, quan els hi demanes pel futur, no? I la veritat és que no duen gaire bé, però els hi preocupa. Els hi preocupa i molt. Perquè nosaltres, els adults, vivim molt amb el futur i, per tant, ells, tot i que vulguin viure el present, s'enganxen, no?, a allò que diuen els seus referents, no? Perquè arriben a l'insti, parlen de futur. Clar. El que estudiaràs, el que no estudiaràs. Els pares i mares estem pendents del futur, no? Per tant, ells estan enganxats també a aquesta
por. És que per ells, al final, tot és futur, és com que tot està per fer.
I tot vist des d'una certa urgència, no? Has de triar estudis, has de decidir camins, has de complir amb expectatives, has d'adaptar-te a un món que canvia cada minut i, per tant, una certa incertesa i una certa pressió de futur, no? Avui, en aquesta secció, la idea és aquesta, no?, de com la societat, les famílies i ells mateixos construeixen aquest pes invisible que sovint es transforma en ansietat i és saber què passarà o què em passarà, no? Però què senten realment, i a mi, els nostres joves davant del futur? Ells, els adolescents, viuen envoltats de missatges sobre l'èxit, per exemple. Has de saber què vols ser. tria bé perquè d'això dependrà el teu futur. No perdis el temps. Són com frases, no?, que poden sonar, no? Però com es pot triar bé quan encara estàs descobrint qui ets? És a dir, en realitat és un moment, no?, on el cervell de l'adolescent és com una brúixola que encara es mou i necessita temps, necessita errors, necessita descans i experiències per orientar-se, i el problema és que el món adult, la societat, sovint no li dona aquest marge de temps, no?, sinó que es posa en la situació de futur i d'exigència. Per tant, així molts joves acaben vivint amb una sensació constant de no estar a l'alçada, i aquesta sensació és el que és el que pot ser el germen, bàsicament, d'aquesta ansietat, no? Entesa aquesta ansietat no com un trastorn d'ansietat, sinó com aquesta
preocupació,
nervis, incertesa, etc, etc, no? Bueno, no és que no vulguin esforçar-se, al contrari, és que tenen por de no ser prou, moltes vegades prou bons, i aquesta por, quan no es diu en veu alta, doncs es converteix en cansament, irritabilitat i molta desmotivació. Per tant, de vegades sembla mandra, però no ho és. És esgotament emocional.
I a més, de vegades ens fa por esforçar-nos, pot ser, no? I amb aquesta por, no?, de no estar a l'alçada, dius, millor si no m'esforço, o sigui, si t'esforces i fracasses, és molt més dolorós, no?, de vegades, que si no t'esforces i intentes tapar el tema i dir, mira, prefereixo, doncs, deixar aquest tema de banda perquè em genera molt estrès i prefereixo, doncs, no esforçar-me en aconseguir això perquè el fet de no aconseguir-ho em pot fer molt de mal. No sé com dir-t'ho. Allò em passava una mica això amb el carnet de conduir.
A veure, explica't una mica amb això, i si els nostres oients es centraran bé. A veure, què et passava a tu i així?
Doncs que era una cosa molt important per jo treure'm el carnet de conduir, i els meus pares, clar, estaven farts de portar-me, jo no vivia a un poble amb transport públic, i era com, t'has de treure el carnet de conduir, t'has de treure el carnet de conduir. I era un tema que em generava tanta por que preferia, doncs, no fer-li cas, eliminar-lo de la meva taula de pensament, de la meva... O sigui, no és que tingués jo ganes de posar-me a fer classes, perquè només el tema carnet de conduir em posava molt nerviosa, saps? I després sí que me'l vaig treure, va ser un moment molt emotiu, la veritat, i ho vaig fer, però era tanta la pressió de que preferia dir no vull saber res del tema, no em parlis de carnet de conduir, saps?
Bueno, és una mica, sí, és una mica el que ens enfrontem moltes vegades quan als joves els demanem sobre coses de què faràs, què estudiaràs. És que, clar, amb 17 o 18 anys has de respondre una frase, és què seràs de gran, no?
Wow.
Quan a la vida ets el que vas sent cada dia, no? És a dir, jo l'altre dia ho parlava ja amb una persona gran, i diuen, quants de les persones que ens han acompanyat en les nostres carreres universitàries, en les nostres formacions, finalment han treballat del que han estudiat, no? Pues no tothom o treballa del que ha estudiat, sinó que al final aquesta formació els ha servit per agafar, no?, vida, experiència i aprenentatge, i després tenir criteri per saber què és el que volen, no? Però vivim molt amb el resultadisme i en aquesta pressió, no?, cap a la competència, no? És aquesta etapa... És aquesta etapa, no?, en la que avui estem parlant d'estudis, de competència, de treure bones notes, d'aprovar, etc, etc, etc. I molt poques vegades és una etapa, en realitat, on se'ls permet que descansin, se'ls permet que es diverteixin. És com que no toca, que no és el moment, no? Una de les coses que alguna vegada he sentit, no?, per part d'alumnes de primer de batxillerat, per part d'alguns professors, on jo puc qüestionar, on es podria qüestionar clarament, no?, si ells s'han divertit a la vida o no s'han divertit a la vida, no? Per tant, no són gaire bons mestres de la diversió i del gaudir, no?, de la vida. Els diuen, aquest serà... A partir d'ara aquest serà el pitjor any de la vostra vida perquè heu d'estudiar molt, joder, com si estiguessin opositant a notaris, m'entens? O a jutges de... és un primer de batxillerat, has estudiat, has de preparar, però si ho fas bé, pues podràs fer això, podràs divertir-te, podràs sortir, podràs fer moltes altres coses. És com que no ja és una atribució catastrofista del que serà el teu proper any. I això saps que genera molta ansietat i aquesta pressió per aprovar, per aprovar. No? I jo sempre penso que la gent, si va caminant per la vida, va trobant èxit. No? I en aquest sentit, aquesta competència, diríem silenciosa, no? On cada error pesa molt, no? Pues el que provoca moltes vegades és aquesta sensació, no? De,
bueno, sí,
de que no arriben.
I
no?
De fet, jo ara quan vaig passar ja l'etapa de la universitat i de tot això fa un temps, però quan penso en la gent que no va fer el batxillerat o que igual no tenia tan clar com altres persones o no es va decidir en el moment on està ara, després d'igual 10 anys, realment són persones que estan exactament en el mateix lloc que jo. O sigui, tenen una bona feina, han decidit doncs, fer una formació professional o han trigat més en treure'ls els estudis, però ara mateix saben el que volen, tenen una feina estable, és a dir, que no s'han mort de fam ni estan... O sigui, no cal que es decideixi tot en aquell moment, no?
I són itineraris de vida diferents.
Exacte.
Jo crec que hauríem d'acceptar la possibilitat de que hi hagi formes d'anar per la vida a ritmes diferents i amb necessitats diferents. I crec que no sempre estem donant resposta a aquestes necessitats individuals de cada persona. Cadascú ha de fer un exercici diferent. Mira, em va passar una cosa... molt curiós amb un pacient fa uns mesos i resulta que s'havia quedat desenganxat del seu grup, havia repetit dos cursos d'ESO, de tal manera que s'havia desconnectat del seu grup, el grup que comença ara primer de batxillerat. I que jo, a partir d'aquí, ell estava molt desmotivat i ell, en realitat, no voldria fer mai un cicle, una carrera. Ell voldria fer una formació professional, no? I jo li vaig dir, vale, ara has de fer una formació bàsica per treure l'ESO, és a dir, que queden 2 anys d'ESO bàsica, no? Mentre els teus companys, no? Encara els queden 2 anys de batxillerat per anar a la universitat. Tu què volies fer? Jo volia fer formació professional. Vale. Pues, tu estàs fent el teu propi batxillerat 2 anys perquè d'aquí 2 anys et situaràs en una formació professional i ells es situaran en la seva carrera respectiva. I per tant, al final, cadascú tindrà el vostre recorregut. Ells faran 2 anys o 4 anys de grau i tu faràs 2 d'enmig i 2 de superior, 4. És a dir, estaràs al final en el teu camí de vida
totalment.
En una situació totalment diferent. Sí. Per tant, que es vegi aquesta flexibilitat des d'un punt de vista no? d'aquesta idea. No? I això implica acompanyar-los, implica... Aquesta és la paraula màgica que estem fent servir bastant, no? Últimament,
sí.
Els psicoterapeutes, no? I és en aquest acompanyament sense afegir pressió, el que crec que és important, no? I jo crec que, com a idea clara, a les mares i els pares, el que volem, evidentment, és el millor pels nostres fills, però de vegades, sense adonar-nos compte, transmetem la seva pròpia al futur amb aquestes exigències, perquè l'acompanyament, com a concepte, no significa anar per davant, ni significa anar per darrere, significa anar al costat. I al costat significa, bueno, pues, acompanyar-lo amb el sentit de la paraula, no? I això crec que és important. Per tant, no sé, com a conceptes importants, deixem-los viure amb l'error, deixem-los viure, no?, amb els seus somnis, amb les seves expectatives, assimilant, no?, que evidentment l'error és possible, que equivocar-se és possible i que tot això pues, implica canviar una mirada, no?, sobre el futur, una mirada molt més sobre el que poden anar fent cada dia, poden anar construint cada dia i en aquest sentit bueno, pues que el futur no sigui l'objectiu sinó que sigui el camí. No? Jo sempre apel·lo a aquella cançó, no?, d'Ítaca, de Lluís Jac, on l'important, no?, a la vida és viure el camí, que és amb el que ens anem quedant, amb les fotografies que anem fent cada dia, no?, d'aquest camí de vida, perquè l'arribada és una arribada infinita, no? I aquesta arribada pues, és la que potser ens serveix, no?, com a guia, però no és l'objectiu, l'objectiu és el camí.
Totalment, i a més, ells, bé, els joves adolescents, també es van construint a ells mateixos doncs, en aquest camí, no? O sigui, és el que dius, sempre m'ha semblat que és molt prompte tenir, o sigui, escollir una carrera quan tens 18 anys. De fet, moltíssima gent s'equivoca. Molta gent està fent la professió que està fent una mica per casualitat, perquè va decidir... També és veritat que quan comences a fer alguna cosa, és bastant possible que t'acabi agradant, no? Uh-huh. Quan comences a conèixer alguna cosa, i de vegades doncs, escollis la carrera una mica a ulls tancats, no? De dir, mira, jo tiro per aquí perquè he d'escollir alguna cosa... I en fer-la te n'adones que sí, que t'agrada i que la pots fer, no? Correcte. Però igual haguessis escollit una altra cosa i t'hagués agradat igual.
Sí, jo crec que, Jamila, la idea és que no ens aturem. És a dir, que en la mesura que anem caminant per la vida, anem descobrint coses i anem tenint respostes de lo que volem o cap a on volem anar, no? Per tant, no es tracta d'estudiar això o d'estudiar l'altre, es tracta que no t'aturis, que facis el que vulguis.
Exacte.
I a partir d'aquí tu vas prenent decisions, no? Diríem que el futur és com un camí de muntanya, no? Ple de gris, pujades, baixades, moments de cansament i també instants de bellesa, no? Per tant, el que ens espera no ho sabem. El que sí que anem caminant cada dia, pues sí, i això és crec que on ens hem de centrar i crec que la nostra funció de mares i pares és aquesta, no? Jo per tancar, i a Mila, i a modo de resum, pues el futur els preocupa, sí,
sí,
encara que no ho diguin, però el que més els calma és saber que hi ha algú al seu costat escoltant i sense presses, no? Que hi ha adults que confien, que estem allà, que representem el que ells volen i també entendre quin és el seu ritme, què entenen que per educació, per aprenentatge, més enllà de lo que són els continguts i que no cal córrer sinó avançar i a poc a poc.
Doncs molt bona cloenda, Paco Pérez, terapeuta. Moltíssimes gràcies per aquest espai de psicologia dedicat a famílies i adolescents. Mira, i aprofitant doncs, aquest tema que hem estat parlant, us deixem amb una cançó que es diu This is the Future, de Owl City.
A veure què tal.
Tertúlia de savis de Ràdio Illa. la trobada on els majors recordam com hem arribat fins avui i com va ser un dia a Formentera.
Espai coordinat per Álvaro Villaseñor.
Vinga, doncs comencem aquest espai de tertúlia de majors, tertúlia de sàvia. Avui tenim amb nosaltres amb la Carme Ferrer. Carme Desaigu, bon dia, benvinguda, Carme.
Bon dia, moltes gràcies.
I Anna Pilar Escandell, d'en Serra, bon dia.
Hola, bon dia per tothom.
Mira, que tenim, justament estàvem parlant fora de micros, que parlem d'aigua amb Carme Desaigu, precisament avui.
No podem parlar d'altra cosa.
Efectivament. Doncs mira, dient-ho la primera pregunta, d'on es treia Saigu?
D'on estrella s'aigua?
D'on estrella?
Desnebolats.
De les pluges, eh?
De les pluges.
O sigui que no n'hi havia moltíssima.
Bueno, uns anys sí que pluïa bastant.
Ah, sí?
Sí, quan érem petites pluïa bastant. Bastant, allò d'aquella pluja de 6 i 7 dies seguits, molt pausada, però en fi...
Sí?
Sí, sí, sí.
Pluïa més i més dies. O sigui, sí. L'hivern era hivern, més plogador. No vull dir que no hi hagués algun any sec, que jo, lògicament, sí, sempre hi ha hagut. Però sí, jo tinc record que de petita, pues, sí, bueno, a casa, diríem a casa, quan estàvem a la finca, no es havia acabat l'aigua perquè teníem moltes cisternes. Però clar, és que només tenia una cisterna, pues, sí que sí, se l'arribava a acabar, perquè tenien animals i tot això, pues, se feia per avall. I entonces havien d'anar a lo millor, pues, a un altre vasí que tingués més aigua, anaven a buscar-ne, pues, per beure.
Què teníeu? Teníeu cisterna a casa, tots?
Cisternes i el jup, o els
sí,
jups.
A casa hi havia cisternes i un el jup gros. Sí,
a veure, també. Quina diferència hi ha entre cisterna i el jup?
Bueno,
se forma
perquè de fora, clar, un el jup és llarg, que estava cobert així en... redó, direm.
Bueno, i... de pla, a casa estava cobert de pla.
A casa no, tensa...
A casa estava cobert de pla.
Sí. I les cisternes. I les cisternes era un clot, vull dir...
Forma d'olla.
Sí.
I us aguantava l'aigua, us aguantava de tot l'hivern, us aguantava tot l'estiu?
Si pluïa així en si... A veure, és que pluïa en si hivern i llavors també en s'obril i ens, ja està i tot en su juny, quan recollíem el gra, pues també feien xubascos, que llavors ja teníem aigua per tot l'estiu.
Uau!
Sí, però jo també me'n record de vergut sequera, que a la Mola, aquí baix, aquí hi havia algun pou, però a la Mola no n'hi havia cap, direm. Però teníem el jup del poble, i el jup del poble pues, era un aljub molt gros, i jo me'n record de gent que agafava els animals i els duia a beure allí, perquè no tenien aigua que seva. I llavors el consum de la casa també...
No era tant com avui, tampoc. O sigui, l'aigua es fa companatge amb l'aigua, sí, vull dir, es tractava com l'aigua. Ara anàvem a la xeta i xeta oberta ja per a tirar de xeta, però llavors anaves a poar en su polet... I no es feia aquest malbaratament d'aigua que es fa avui en dia.
Clar, calculàveu bé, no? Per a què la utilitzàveu, per a què no? Imagino que també intentàveu doncs, reutilitzar-la per a diferents finalitats.
Sí, sí. I així com ara també és un seduig, potser dos o tres vegades en su dia, insistiu, principalment, pues, llavors no sabíem que era una dutxa. Vull dir que la veritat era dins un llibrell,
i mos fèiem nets, i així ja com podíem.
Sí, sí.
Però... D'acord. I aquests aljubs comunitaris, diguem, n'hi havia només a la Mola, n'hi havia d'altres?
A la Mola jo només n'hi coneixia un.
Jo aquí del jup al jup, així, no? A Pou, sí, hi havia el Pou de Calassona i el Pou d'Esplà.
I a Sant Fernando el Pou de les Roques.
El Pou de les Roques. Però així el jup, així gros...
I era de tot el poble, tothom anava allà a buscar aigua.
És que li feia falta, sí.
Hi havia, i ja és, la cisterna del poble, aquí a Sant Francisco.
Sí, també.
Però ara es pot agafar aigua? No.
Bueno, ara no, perquè també tothom en té, diríem, no? Ja. Però llavors anaven a buscar aigua per beure aquí. Mm. Sobretot tots de Serraval anaven a buscar aigua, la cisterna del poble.
A Camarrots no n'hi havia també? Em sona alguna
Camarrots,
cosa.
Sí, crec que sí, però clar, jo estàvem en fora i no és com ara, que et desplaces d'una banda a l'altra, i jo no ho sé, jo era més petita, doncs no ho sé, la veritat.
Supos
que sí, perquè hi havia un pou, o encara és, un o dos, perquè hi havia un safareig molt gros, I allà, clar, com que hi ha menys fundari, pues era més fàcil fer pous, claro, però en altres claro. Cap de barberia allà sí, sí. Pues era més complicat fer pous.
Com a la mola.
Hi ha molta fundari.
Ah, d'acord. I es cap com ho fèieu, si us quedàveu sense aigua?
Bueno, és que normalment sense aigua, home, sempre no hi havia algú en vasió, això, que tingués aigua, i te cedia aigua per beure, pels animals i això.
Molt bé. I tema, per exemple, una cosa en la que s'utilitza doncs, molta aigua ara és rentant la roba, perquè la gent fa moltes rentadores, constantes rentadores, no? Com rentàveu abans la roba? Com utilitzàveu l'aigua per aquesta finalitat, diguem?
Pues poals o...
Sí,
i a mà, dins un llibrell, si en teníem dos, pues un en rentàvem i ens altre ja rebetjàvem la roba.
I ens ha de rebetjar.
Un en sabó i això mateix.
I ens ha de rebetjar, pues hi regàvem les quatre plantetes. O si rentàvem terra o si rentava una altra cosa, no es tirava així
no,
per
no,
tirar.
Res, no, es aprofitava tot.
Es aprofitava tot.
I es rentava, normalment hi havia una taula així que tenia volats. Sí. I mà i sabó i...
Molt bé, era una cosa que es feia molt sovint, diguem, es feia molt sovint.
Serrentada.
Serrentada.
Tots els dies.
No, tots els dies no. No. Es feia serrentada grossa cada setmana.
Cada setmana,
de llençols sí, i tot el que hi havia
cada
així.
Cada setmana,
ara
sí.
Ara sí, cada dia pues, hi havia robetes que es havien de... Pues, es anava guardant per fer una bona rentada,
sí.
Per no malbaratar l'aigua també.
Sí, que potser un matí de cada setmana s'anava rentant, direm. I...
Imagino que era una cosa que fèieu les dones, no?
Sí, sí. Sempre. Sí. Sempre.
I teniu algun truc? Perquè jo he intentat algun cop que m'he quedat sense aigua, he intentat rentar-me, i la veritat que és molt complicat, o sigui, em sembla superdifícil llevar les taques. Com ho fèieu?
No.
S'ha de frotar molt o què?
Sí. Bueno, es té de frotar, sí, però també si estava molt brut a posar-la en remulles d'avantes, que també era molt més fàcil. També llavors era sabó de barra, sí. No era... No. Pronto sabó, llavors...
I damunt sa taula, així, que feies molta feina,
sí,
també.
Sí.
Clar, igual em falta la taula, no?
La taula sí, i sí, un sí. Cepillo, si hi havia res també, que estàs així molt, sí. molt brut, perquè, clar, la feina d'escamp i tot això pues, no era molt neta, sí, no? No sí, és com ara, sí, per exemple, que potser si m'ho rentem la roba perquè, bueno, l'he portat dos vegades i fa com olor de suat.
Clar.
Bueno, però llavors pues, no era així, diríem. La rentàvem que estava bruta ja.
Sí.
Clar, i també imagino que no teníeu igual tantes peces de roba com ara... I que, clar, també això doncs, s'havia d'anar administrant, no? Per no, doncs, no rentar les masses, jo què sé, m'imagino.
I llavors, més avant, el lleixiu el fèiem naltros.
Ah, sí?
Teníem un eufavi dins una paret, o casa, dins una paret, i allí amaràvem sa cendra de quan fèiem spa o cendra de la xamanaia. Llavors l'omplíem d'aigua, posàvem la cendra, l'omplíem d'aigua. Encara em recorda que hi posàvem cendra calenta i encara sortia es fum. I llavors quan estava ben ressolat, pues allò ho utilitzàvem
aigua.
Com a lleixiu.
Sí, sí, allò era lleixiu de cendra.
Lleixiu de cendra.
I molt blanc que feia la
sí,
roba.
Sí, ah, sí?
Sí, sí. Sí.
Ostres, i encara ho heu fet últimament?
No.
Ja utilitzeu el lleixiu.
Sí, ara anem a la botella, anem al conejo.
Sí.
Anem al conejo, que és més fàcil.
Sí, això mateix.
Molt bé, i vosaltres recordeu més o menys quan ha deixat de ploure amb aquesta intensitat com recordàveu vosaltres de 7 dies plovent? Jo aquí crec que he arribat a veure 5 dies, no de ploure, de mal temps d'aquests núvols, i la gent ja boja, eh?
Sí. Bueno, és que llavors era així. Sí, els 7 dies, però vaja, no amb aquesta força, direm de...
No, era més com Londres, una mica, no?
Sí,
xiribiri.
Sí, aquest xiribiri,
sí,
i fred,
sí.
Perquè
i fred,
es feia fred,
sí, feia
fred
sí,
perquè ara no fa fred, o sigui, no fa fred. Quan jo ara no tinc fred, diríem...
No, bueno, també...
La roba que duem, sí, també no, ha que dir que la roba i les cases no estaven tampoc com avui en dia preparades, vull dir, la roba era més primeta i...
Sí.
I no hi havia tants d'abrics per posar-nos i les cases, pues, a casa mateix, no hi havia vidrieres, tot eren portes
sí, no,
de madera.
No,
i
jo crec que a Formentera es podien comptar si n'hi havia
que tenien,
alguna.
Que tingués vidrieres.
Sí,
i clar,
sí, sí.
La casa en si tampoc no és que fos tan freda, perquè les cases ja estaven preparades, o sigui, les finestres eren més petites, les parets més gruixades, i es feia foc de llenya, perquè com
dia.
Que es feia foc tot el dia,
tot
perquè per fer menjar es feia foc, la casa estava més aviat caldejada. Però, clar, fora, pues, feia fred, que sí, anàvem sí, a portar sí, bestiar per les vores de les parets, tenien
bueno,
fred.
Em dic que quan anàvem a escola hi havia uns vidres dins les xarques i cides aigua, dins les basses, que n'hi havia que tenien dos dits de gord, vull dir que... Que feia fred. Per...
Ostres!
Sí.
Gelada,
I això fa moltíssims anys ja que no ho hem vist.
Sí, que... Va haver una miqueta de gel, sí. Però aquells vidres així, no. Gel, que es feia migdia, sí. Encara hi havia gel dins les basses. Jo fa... Quizás perquè tampoc no veiem basses, Pilar, veure,
no
que també ha que dir-ho, no? Hem canviat tot. Llavors anàvem més pel camp i pel bosc que no ara.
Sí, sí.
Però,
i quan s'anava, per exemple, a buscar l'aigua a la cisterna, qui ho feia, això? Ho feien els homes? Ho feien més les dones?
Les dones.
Les dones, la majoria.
Les dones, sí. Amb una gerra al costat.
I a lo millor una altra en sa mà, que, amb una altra gerroneta en sa mà.
Sí, sí. Sí, sí.
I la gent en aquest ús, per exemple, a la Mola, en aquest jub comunitari, la gent s'hi ajuntava, es feia vida social d'alguna forma, o anava per la seva aigua i se'n tornava?
No, s'anaven a buscar aigua i cada un cap
a
casa.
A fer les seves tasques, sí. No? Que no hi havia temps a perdre tampoc.
Sí, sí. Bueno, jo me'n recordo que s'hi duien vaques també a veure.
Sí, els animals, sí.
Els animals, i entonces pues, tampoc no et podies posar allí de...
Clar. No podies fer la xerradeta amb la vaca allà esperant.
Sí.
I clar, tots teníeu animals. Vosaltres personalment, quins animals teníeu a casa?
A casa hi havia hagut de dos o tres vaques. A temporades dos.
Ah, que tenies vaques i tot?
Sí, és que aquí fèiem sa feina i sembràvem...
Clar.
Tot es gra que havíem de sembrar, llaurar, llavors eren ses vaques.
I nosaltres, quan érem petita, que jo diríem que era petita, que estàvem a Camp Morna, teníem una somera i teníem un parell de cabres i ovelles. Després, quan anàrem a la finca, ja vàrem tenir mula, i teníem una mula per llaurar, per dur carro i fer la feina.
A casa també, però jo ja era grossa, també buscaren una mula i traguen les vaques.
I recordeu, doncs, jo què sé, la primera vegada que vau tenir doncs, l'aigua corrent?
Sí, ja me'n recordo, ja. Jo ja era casada, diríem, però clar que em vaig casar molt jove, però jo, abans a casa no en teníem d'aigua corrent.
No, casa. Casa tampoc.
Després, quan mos casàrem, que vàrem fer una caseta nova, doncs sí, posàrem aigua corrent, però no teníem electricitat, o sigui que havíem de pujar l'aigua amb una bombeta d'aquelles de mà, així amb un dipòsit d'altres...
Com? Sí. O sigui que...
És que sou massa joves, vosaltres. Hi havia una bombeta, hi havia un dipòsit a dalt d'esterrat.
Demà. Manual, que li havia...
Així, pim-pam, pim-pam, pim-pam.
Sí, 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 i pujava saigo dalt.
I pujava dalt d'esterrat, i potser un dia estaves tota sola i havia acabat saigo i estaves mig ensabonada i dius... No tenies més remei.
Això de la dutxa.
Claro, sí. Per tota. Sí.
Ostres, clar, que interessant.
Sí, sí,
sí. Molt interessant, però era així. I mos pareixia un gran adelanto, cuidado. Que per naltros ja era això, va.
Sí, sí, sí.
Pujar sí. Un escaló sí. Molt gros.
Sí, que es va, sí.
Després
sí, sí.
Ja quan hi va que tinguérem la corrent, al cap d'un any o dos d'haver fet la casa que estàvem allí, llavors ja hi va ser... Però va, encara molt de temps tinguérem... la bombeta manual.
Yeah.
Llavors ja posàrem una bombeta dins la cisterna sí, sí, i tot sí, això, però...
Clar, i aigua freda.
Freda?
No, teníem un calentador de gas.
Tenia un calentador de gas. Allò quan la bombeta.
No, bueno, sí, quan la bombeta, claro.
Ja, però abans, quan havíeu d'anar a buscar l'aigua de la
llavors,
cisterna...
No, llavors l'escalfàvem dins
una olla d'aigua.
Dins una olla de Montesfornell.
Sí, sí, una olla d'aigua.
I així, i us dutxàvem amb això, sí. O fred directament?
No,
home, s'estiu
no.
Freda, però
en,
va,
en Cidem l'escalfàvem. I la posàvem dins un poal i amb un casso la... molt l'anàvem tirant per damunt.
Tipo Robinson Crusoe, eh?
Home,
bueno.
Que sí, que de fet hi ha... De fet, l'aigua i l'electricitat, diguem, aquí va arribar relativament tard. Jo m'han contat històries, per exemple, els meus pares que van arribar al 91, que les primeres cases que jugaven, fins i tot turísticament, no tenien aigua corrent ni tenien tampoc electricitat. O
no,
sigui,
no.
És una cosa que donen per fet ara, però no.
Sobretot no. Les cases del camp.
Clar, les cases del camp, imagino que va arribar més tard encara, no?
Sí,
i tant. Sí, sí.
Bueno, jo... Això és una evolució.
Clar.
Com que ho hem anat veient a poc...
Sí, no. Jo quan vaig tenir les meves filles, que hi ha 2 anys d'una a l'altra, ni aigua, ni llum...
Ni penyals.
Ni penyals, no sé què voleu que us digui.
Ostres, mira, també és, no sé si ja ho heu parlat en algun cas, en alguna tertúlia, però el tema de la maternitat també és un tema interessant a parlar, eh? De,
sí.
D'abans, de com era.
Sí.
Ja, a veure, parlar, sí.
Sí.
Arribat a parlar.
Ho heu parlat, no? Sí. Clar, és que és una cosa molt, molt, molt important, al
sí,
final.
Sí, sí, sí.
Molt bé, i bé, últimament ja no plou tant, però vosaltres abans, quan sí que plovia, us alegràveu igual que ara, quan plou, de dir, ostres, que bé la pluja, no?, al camp, a, jo què sé, la cisterna...
Bueno, com que era natural, era una cosa tan
sí,
normal.
Sí,
si estava, plou, hi haurà collida, i si sí, no plou, sí, no n'hi haurà.
Sí. No, no li donàvem,
no.
No li donàvem importància, com ara donàvem a la sequedat que hi ha.
Clar, perquè ara està molt,
sí,
molt més sec.
Sí, 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 ara és més...
Llavors era quants dies, aquells dies, tants de dies llavors que feien aquell ruiximat i teníem un corral d'animals i clar, havíem d'anar per allí tant si plou com si no sí. plou, havíem d'anar a munyir, havíem d'anar a fer les feines.
Sí, sí. Sí.
Era...
I no havíem d'anar a escola, també era un punt molt bo per nosaltres.
Quan plovia no anàveu a l'escola?
Bueno, i és que anàvem caminant.
Anàvem caminant.
I jo tenia l'escola a 3 quilòmetres
sí.
de fora, vull dir que...
Sí,
no, no és que és com ara, ni paraigües tenia, què vols que te
digui? No, també, és veritat.
Tot ni paraigües,
ni paraigües, ni botes.
Mm. Ja hi havia pobresa.
Sí, 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 sí. Clar.
Però no la coneixíem.
No, a veure, pobresa. No, això no li dic pobresa, li dic falta de coses.
Sí.
Perquè però avui en dia hi ha gent que té molts aturs i són pobres.
Sí, però...
I, no.
Ben que diu que els pares tampoc no ho coneixien.
I que vols
no,
que
coneixin? És que no era.
Que havien de conèixer mesquins, si no...
No, no, no era. Entonces... També, estaven bé, la veritat.
I també recordeu, per exemple, quan van arribar, jo què sé, els paraigües o les botes, o quan, jo què sé, ja vau començar a veure aquí, doncs, tendes amb més coses,
sí.
amb més productes,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Jo quan tenia 12 anys ja començaven a haver-hi coses. Sí, sí, sí. Sí.
Sí, jo crec que me'n recordo les primers botes que vaig tenir, les botetes vermelles. Que crec que els veig encara. Allò, mare de Déu, has de... Bueno, mentre el peu hi va quebre dins, claro.
Sí.
Clar, aquestes coses imagino que doncs, són noves i fan il·lusió, no? És com...
Sí.
Uau, veure l'aigua corrents. Era un tema que es parlava? Tipus, arribarà l'aigua, jo ja tinc aigua, jo no. Va arribar a l'hora, a totes les cases? Va arribar esgraonadament? Va arribar primer als locals?
A veure... I, a casa jo havia conegut allà on vivíem, perquè és una casa molt bé, perquè encara hi visc, que hi havia molts degots quan ploïa, per allò que s'aigua que queia dins. I allò també era... També eren uns dies una mica pesats.
Clar.
Bueno, teníem una zona que sempre s'ha... La sala que estàvem era una sala grossa i a un cap hi havia una xemeneia, entonces fent foc i davall la xemeneia aquella, com que tenia una segona coberta, direm, allí hi podíem estar que no hi passaves aigua, però per tot l'altre...
Mare meva, com un colador.
Igual. Sí. Sí, sí.
I una altra pregunta que em faig és... L'aigua de la cisterna la utilitzàveu també per beure o no es podia?
Sí, tant.
Sí, sí, tant. Sí. I tant.
Sí?
Sí, sí. I ben roja que era quan acabava de ploure, perquè era tot terra.
Tot terra, sí. I, per exemple, si tenies dos cisternes o això, sempre en tenies una que era per beure, que la guardaves més per beure, i no hi deixaves entrar l'aigua fins que no estàs ben net a la plaça.
Sí.
A més, la plaça es duia molt ben granada, però les places eren de terra. Però jo me'n record que era petita, però teníem raspalls,
sí.
aquest raspall d'això.
Raspall natural que hi ha pel
bosc. I ben granada, que hi ha una plaça enorme, 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 ben granada, que no hi vivés
sí.
cap brotó, ni tota la terra i tots els pedregulls, tot sí. ben granat. Allà passant Miquel, sempre
sí.
que estàs ben granat.
En setembre ja ho preparàvem, sí. en això, perquè...
Se ho deien que les plogues allà passant Miquel, però tot... Ui, m'ho
sí.
feien tenir ben granat.
També teníem les ovelles i cabres que teníem amullat i també procuràvem... quan preparàvem la cisterna, pues que no passàssim per allí, perquè si no
sí.
Era, en fi. I, però, com diu una Carmen, ben granat, tot, però no deixava de ser terra, el que
claro, era terra, sí.
Era terra.
El que té que... Hi havia herbeta, diríem,
sí.
aquella herbeta que era, estava ja bastant compacta, la terra,
sí.
però la primer sempre era més turbia, perquè...
Sí, 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 sí.
Clar, avui dia existeixen doncs, productes que se li posen no, a la cisterna, no sé com exactament què són, però ja, les persones que tenen cisterna fan servir alguns productes, no sé si és com cloro, o
sí,
no sé si
cloro,
és...
Sí, cloro, oxigenada, ah, també. Sí.
Coses d'aquestes per desinfectar una sí, mica. Vosaltres, sí, en aquell temps, com fèieu aquest manteniment? Li posàveu alguna cosa?
Mm. Calç viva, calç viva.
I després... Per veure, i després?
No, no, bueno, aquests sacals, que eren unes pedres,
sí,
els deixàvem desfer dins un poal o el que teníem, i allò quan estava ben desfet, perquè si la pedra aquella la tiràvem dins la cisterna, direm, allò es menjava el referit de la cisterna.
Jo l'ho portava, sí. Sí,
i entonces ho desfèiem, i quan ho teníem ben desfet, ho abocàvem dins la cisterna, i allò era l'únic que desinfectava.
Nosaltres ho havia vist a casa, posar dins un cistelló, les pedres dins d'un cistelló, i penjar-les amb una corda, però que no toques baix.
Sí.
O sigui, deixar a mitjana aigua, i fins que allò es n'has desfent. Entonces...
Sí, o desfer-se o dins un sac d'aquells que hi havia de xerxa, però...
Però així, no que toques en terra, perquè si no es menges el material.
Sí, la cal riba, sí, la cal riba.
I llavors, pues era bona, molt desinfectada. Sí. Jo el primer potser feia una miqueta de gust de calç, una mica de margantó, però després estava claríssima.
Sí, sí, sí.
Doncs mira que ara a Formentera no es veu l'aigua de la... de la cisterna ni l'aigua corrents, i mira que a jo em van dit que es pot veure, en teoria.
Sí, hi ha bandes que sí, i hi ha algunes persones que encara en veuen.
Sí?
De corrents?
D'aigua de la cisterna.
Jo no, particularment no, perquè bueno, jo tinc un pou d'aigua salada,
ah, clar,
i tinc una dessaladora que fa aigua dolça, no? Entonces la vaig posar dins la cisterna. Però sí que la veig, però passada per una màquina que fa com un tractament d'osmosis, sí. No de cloro, no, uns filtres, i entonces l'aigua et surt perfecta.
Yeah.
O sigui, que la veig, però no directament, o sigui,
sí,
una
mica
indirectament, o sigui, després d'un tractament, no tractament químic, sinó uns filtres, i és boníssima, o sigui, està molt bé.
Clar, l'aigua de pou per beure no, perquè és molt salada.
Sí.
És salabrosa.
Bueno, n'hi ha que és bastant... Segons el puesto.
Tot és de nivell de la mà.
Això
aquí,
sí.
Tot és de nivell de la mà, perquè aquí no hi ha naixements d'aigua.
No.
I clar, segons el filtrant que tingues, més salada o menys. A la nostra, és així, se li nota el gust de la sal. No és a dir que sigui aigua de la mà, però se li nota el gust de la sal.
Sí, a casa també.
Clar, i per exemple, per la gent que té... No sé si hi havia gent, entenc que sí, que tenia pou i cisterna, les dues coses. Doncs es reservava l'aigua de pou per unes coses i l'aigua de cisterna per altres, imagino, no?
Per la instal·lació de l'aigua de la casa, pues de pou, perquè... Claro que per la instal·lació és molt fotut, també té tanta sal.
Clar.
Però si la cisterna no és molt grossa, pues la cisterna me la quedàvem per beure i i bueno, i el manteniment de la casa, direm.
I no sé si recordeu o teniu algun refrany relacionat amb l'aigua que es deia molt en aquell moment, o res fora del...
Aigua d'abril cada gota val per mil, això sí que ho dèiem. Ah, sí? Aigua de maig, és com aigua de maig, també.
Sí. Sí,
clar, aigua de maig. Sí, la millor de totes, no?
Sí,
sí. Això és com aigua de maig, saps? Sí. Una cosa molt bona, això és com aigua de maig. Mm.
La millor de les... Clar, perquè després ve l'estiu i ja no n'arriba més.
No.
A veure, ni dia... Jo me'n record si mateix que enmig de l'estiu el millor en sugost, això feien xubascos grossos.
Tot i que és una aigua que la terra ja està molt calenta i sempre es conromp molt quan va dins cisterna, llavors fa molt olor, diria. Mhm.
Però ben que diria que pescam era una meravella, perquè fa anys que ja no es veuen aquells terços de xindris i d'hortolissa en el camp.
Sense regar, vull dir que es feia...
Sí, es feia sense regar.
Sols, una xindria així sense regar.
Sí. En canvi ara, doncs...
Doncs mira, no teníeu algunes coses, però en teníeu d'unes altres, no?
Sí,
molt xules també.
Sí, de veritat.
Doncs Carmen Ferrer, Carmen de Saigua i Pilar Escandell d'en Serra, moltíssimes gràcies a les dues per aquesta tertúlia de major. És un plaer sempre parlar amb vosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Altres, també.
Fins una altra, llavors.
Això mateix.
Us creem un altre tema, veiem.
Clar que sí, el que vulgueu.
Sí.